Què és ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvinguts a tots i totes, patinadores i patinadors. Comencem un nou programa. Avui tenim amb nosaltres a una noia que encara que n'és molt joveneta ha fet moltes coses relacionades amb la integració dels més petits, dels més grans i no tan grans.
El objetivo de la educación es crear personas que puedan hacer cosas nuevas en lugar de repetir lo que otras generaciones han hecho. Si quieren saber más, no cambien de programa. Antes de nos presentaremos los locutores que participamos hoy en la entrevista. Hola, yo soy Isaac. Un placer estar con ustedes.
Hola, soy Susi Cauti. ¡Yeha!
Hola, soy Oscar. Bon estiu.
Aprofitem per donar les gràcies a les emissores amigues que també emeten aquest programa en diferit que són... Ràdio Platja d'Aro, Ràdio 284 d'Hostalric, Ràdio Vilafant, Ràdio Salrà i Ràdio Sal, des d'on fem el programa cada setmana en directe.
I com sempre, també pots escoltar Ens patina, de Brague, quan i on vulguis entrant a la web fundaciodrissa.com. Allà trobareu l'enllaç directe del nostre canal d'iVoox. Si voleu, ens podeu enviar un correu electrònic a enspatinalembrague@fundaciodrissa.com.
Disculpen, para empezar les presentamos a nuestra invitada de hoy, Laura Collado, educadora infantil que está haciendo un máster en educación especial. Bienvenida, Laura, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, muchas gracias por haberme convidado al programa.
Comencemos con las entrevistas. La experiencia formativa y laboral que ha realizado hasta hoy. Sí, diga Laura.
Doncs he treballat en l'àmbit de l'educació infantil com a educadora i en escoles bressol i en parvulari. També he treballat, he realitzat diferents cursos realitzats en la salut mental, on va realitzar pràctiques en una residència amb persones amb discapacitat intel·lectual i també en un club social amb gent jove. Actualment estic treballant de conserge en un centre especial de treball.
Muy interesante. ¿Y en qué se ve trabajando en el futuro?
Pues, doncs em veig treballant com a educadora infantil i com a arteterapeuta per a escoles d'educació especial.
Laura, ens pots fer 5 cèntims de... ¿En qué consiste l'arteteràpia?
L'arteteràpia és un procés artístic i emocional on s'estableix una relació entre l'arteterapeuta i l'usuari, on es potencia a partir de les necessitats de cadascú mitjançant unes vivències amb una experiència vivencial i artística. Es fa mitjançant diferents materials, com per exemple la pintura, el fang, fils de llana, plastilina, ceres... És important potenciar les habilitats emocionals de cadascú, tot sent una creació artística.
Molt bé. I com va ser això? D'on vas treure aquesta passió per educar a través de l'art?
Doncs perquè des de petita sempre m'ha agradat pintar. He participat en alguns concursos de dibuix i pintura i també altres certàmens literaris. Però la pintura sempre m'ha agradat com una afició. Gaudeixo pintant i m'agradaria dedicar-me algun dia a través de l'art.
Hola. Hola, Laura. Com creus que es pot aplicar la integració emocional Ens pots explicar en què consisteix aquest concepte?
La integració emocional crec que hauria de ser inclusiva per tothom. Qualsevol persona té el dret de sentir-se integrat en aquesta societat i poder expressar-se des de les seves pròpies emocions, potenciant l'autoestima, les habilitats socials. Bàsicament es tracta d'unir la part així com més mental i la part més emocional mitjançant diferents estratègies, habilitats per integrar una bona salut mental entre tothom.
Has fet un màster d'educació especial i un curs d'acompanyament a persones dependents. Què et va motivar a fer-ho?
Em va motivar la idea de poder acompanyar persones amb diferents necessitats i potencialitats, tot ajudant-les i fent-les sentir millor, fent una inclusió, aportant una integració de tots els usuaris. M'agrada dinamitzar activitats vinculades amb l'art, l'escriptura, el teatre, que ells puguin tenir autonomia, que es puguin implicar, que puguin dinamitzar activitats, que d'alguna manera l'educador els ajudi a ser millors persones i en tot cas a que hi hagi una millor inclusió.
Moltes gràcies.
Otra pregunta, Laura. ¿Cree que es fácil establecer un vínculo entre la persona con dependencia y su compañero de soporte?
La veritat és que no és gens fàcil crear aquest vincle perquè requereix molta paciència i una dosi d'escolta i empatia. Has de ser conscient que aquesta tasca no és gens fàcil, però garanteix molta satisfacció per veure que fas una bona feina i que tot esforç implica una gran recompensa, tant a nivell físic com a nivell emocional, perquè els estàs escoltant, els estàs acompanyant, estàs amb ells, bàsicament, i això ajuda molt a que se sentin bé i que puguis ajudar-los en tot moment.
Una pregunta, Laura. ¿Qué se lleva a casa un acompañante de suport quan termina la seva feina?
Doncs jo crec que s'emporta molta satisfacció i molta esperança perquè està fent una bona tasca i d'alguna manera el fet de que estiguis ajudant altres persones és que és una recompensa tan gran emocionalment perquè estàs ajudant moltíssim a una tasca tan... Bueno, en aquest cas una residència era sanitària també la tasca, però també una tasca a nivell social, a nivell emocional, en tots els sentits. Jo crec que és una gran gratificació a nivell emocional. Sí.
Molt bé, segur que és una experiència molt enriquecedora. També volia preguntar-te sobre... Abans el meu company t'ha preguntat si... Jo crec que ho tens clar, no?, de cara al futur, de què vols fer, del teu futur laboral, però ha estat alguna vegada que has dit jo de canviar d'opinió i fer una altra cosa?
Home, sincerament, quan vaig fer les pràctiques a la residència, la veritat és que era una tasca molt dura a nivell en tots els aspectes, a nivell sanitari, perquè, clar, no només els estàs acompanyant, també els canvis posturals, és les grues, és... Clar, jo en aquell moment estava fent el curs de tècnic sociosanitari, no? Però sí que és veritat que planteges moltes coses si realment aquest és el teu camí. Però després, a mi el que em va passar quan vaig acabar les pràctiques i em van donar pues, les gràcies, em van fer un petit obsequi i tal, realment vaig sentir-me super... Uau, aquest és el meu camí, jo vull continuar fent això, perquè m'agrada molt acompanyar, perquè m'agrada aquesta mirada, aquest acompanyament, aquesta escolta. No tothom és capaç de fer-ho. Hi ha moltes persones que segur que dirien... Ui, esto no es para mí, ¿no? O que es molt dur, però jo penso que val molt la pena acompanyar.
Sí, a això me referia jo, que bueno, és una tasca que implica molt de compromís. És normal tenir dubtes. I, el meu company et volia fer una pregunta.
Jo comparto la passió per vostè con les artes plàstiques. I mi pregunta és: ¿qué experiencia nos puede relatar brevemente que haya quedado grabada en su mente con toda la trayectoria que tiene?
Però vols que t'expliqui una experiència vivencial artística.
O experiencia con algún estudiante que haya tenido.
Bueno, jo vaig estar fent pràctiques en Cancerra, que era una residència que tenien paràlisi cerebral. Després també tenien síndrome de Down. I em va agradar molt com la manipulació del fam, perquè també van jugar amb la xocolata i era molt divertit. Sí. I clar, tothom estava allà experimentant amb la pintura, amb el fang, d'una manera molt, molt vivencial, no?
Ja.
I és curiós perquè cadascú desenvolupa una actitud diferent envers la pintura. Hi ha alguns que els hi fan molt de fàstic i d'altres que gaudeixen molt, no?
Sí.
Però també una experiència que em va agradar molt va ser la Xamba, que vosaltres segur que ho coneixeu, a Sabadell, que és un club social a Sabadell, es diu La Xamba.
Sí, sí.
Vale, pues allà era el temps de Covid, llavors no es podia utilitzar cap material, no es podia utilitzar ni pintura, ni tèmperes, ni ceres,
ni res. ¿Cómo resolvieron el problema?
Pues mira, tot va ser a partir del teatre, de la dansa, a través de la música, a través d'improvisacions, a partir de que cadascú desenvolupava a nivell artístic un rol d'un personatge. Llavors era important que inclús a partir del silenci es poden fer moltes coses.
Sí, molt interessant.
Sí.
Que a partir de, bueno, el arte está en todas las facetas de la vida y así lo expresaban, ¿verdad?
Exacto, sí. Sí, sí. Totalment, va ser molt...
Muy gratificante.
Sí.
Hola, Laura, et volia fer una pregunta. Com pots tenir tanta passió per ajudar els altres? Que la persona estigui, per exemple, quan estan així sorgint dificultats o tot així, com pots donar-li tu tot el suport i tenir tanta força de voluntat per fer-ho, saps?
Mm-hmm.
Que m'agrada, sí. M'agrada molt la teva passió per ajudar la gent.
Sí, la veritat és que no és un camí fàcil i molt sovint quan he treballat amb infants en escola bressol o parvulari, realment, clar, és un camí que et comporta pues, també molts dubtes i moltes dificultats. Però jo crec que l'important és aquesta motivació, no? Per continuar, per ajudar, per acompanyar. De fet, aquesta passió que tinc és des de l'inici, des de que vaig començar la carrera, no? Però sí que és veritat que el meu camí a nivell de l'educació infantil doncs, s'ha especialitzat més en educació especial, ja que vaig fer el curs de peer-to-peer, després el d'acompanyament a persones dependents, i és com que d'alguna manera jo mateixa ja m'he vist, m'he vist amb un nou objectiu, no? Que potser no era el del principi, perquè l'educació especial mai me l'havia plantejat així, però a mesura que ha passat el temps m'he donat compte que m'agrada molt acompanyar persones pues, amb diversitat funcional, motora, intel·lectual, visual, m'agrada molt aquest àmbit.
Moltes gràcies.
A tu.
Laura, ens pots explicar com va ser la teva experiència a l'associació Emília?
L'associació Emília va ser un curs que se'm va plantejar per una amiga que ella és d'allà també, de l'associació, i va ser una experiència, si et soc sincera, al principi una mica que em va remoure molt, perquè tingues en compte que s'explica la història de vida en salut mental des del començament, per exemple, si has tingut alguna crisi o has tingut un brot, doncs et remou moltes coses a nivell emocional. Llavors, la formació teòrica em va anar força bé, vaig estar molt a gust amb els meus companys i les pràctiques també van ser molt gratificants, vaig aprendre molt, vaig estar en un club social i a Sant Pere Claver i em va anar molt bé en l'àmbit i m'agradaria dedicar-me professionalment en l'àmbit de la salut mental. I això va ser molt, molt intens el curs.
Molt interessant. Otra pregunta, Laura. ¿Qué artistas de los vivos y muertos la han guiado, la han inspirado o son sus favoritos de toda la vida?
Van Gogh.
Es muy excelente.
Van Gogh y Dalí, me encanta.
Igualmente, compartimos esos dos gustos.
Sí. Bueno, Pollock también me gusta mucho.
Es más moderno, más expresivo.
Sí, totalmente.
Muy bien.
Bueno, la siguiente pregunta, Laura, es ¿cómo te ves de cara al futuro? No. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo?
Doncs en primer lloc, pues m'agradaria dedicar-me com a educadora espacial i també com a arteterapeuta. En algun centre d'educació especial o inclús també m'havia plantejat treballar en aula ordinària amb un grup d'infants, en un grup petit d'infants.
Molt
bé.
Però
bueno, encara m'ho he de plantejar. Després del màster ja veurem.
Doncs molta sort, eh?
Gràcies.
Hi ha alguna cosa que no t'hem preguntat i vulguis afegir?
Bueno, a part de la meva experiència professional, també m'agrada molt escriure i m'agrada escriure poesia. I de fet he escrit 3 llibres, l'últim és el que més m'agrada perquè és una experiència que vaig viure a Irlanda d'un au pair i d'alguna manera va ser un viatge que em va canviar totalment la meva vida. Llavors, dono el consell a qui no hagi viatjat que faci algun viatge perquè adquireixes molts coneixements, adquireixes coneixements de la història, del país, del menjar, de la gastronomia, bàsicament, conèixer un país, en aquest cas Irlanda, a mi em va canviar la vida perquè va ser un abans i un després. I moltíssimes gràcies per haver-me convidat i per haver-me donat l'oportunitat per parlar de la meva experiència professional i personal.
Fue muy enriquecedora para nosotros lo que compartió usted.
I ara, Laura, donem pas a la segona entrevista, la més personal. Estàs a punt?
Sí.
Saps acudits de mestres?
Com?
Si saps acudits de mestres.
Acudits? És curiós perquè molta gent parla de nosaltres, sí, sabeu pintar i dibuixar. I no és ben bé un acudit, però dic, nosaltres fem una tasca molt més que dibuixar i pintar. O sigui, ser mestre implica totalment una tasca dedicada als infants i dedicada a la seva atenció, a les seves necessitats, a acollir... Són els fonaments de la vida, totalment. I moltes vegades fan acudits els mestres que tenim moltes vacances, que no sé què, però s'equivoquen, perquè tenim molta fe en l'educació.
¿Usted cree que el apoyo de la la educación es suficiente para la rama de las artes, que yo la noto muy exigua en ese aspecto. ¿Qué opina usted?
Sí, l'art ha de ser intrínsec en l'educació, totalment. De fet, els nens comencen a pintar i a experimentar i a crear una imatge de si mateix a partir de, bueno, del propi autoconcepte i de la pròpia... Vull dir, per exemple, els infants, quan aprenen a diferenciar les parts del seu cos a través de l'esquema corporal, ho fan a través del dibuix. El dibuix és la primera eina per desenvolupar a nivell artístic i per desenvolupar la imatge de si mateix. Per tant, l'art influeix molt en l'educació.
Otra pregunta. ¿El arte terapia es para el invierno o para el verano? ¿Qué piensa? ¿O para es que todo no, el año?
No hay mes para el arte terapia. Es todo el año, pienso yo.
Ya.
Sí.
Bueno, Laura, parlem d'esport una mica. T'agrada algun en particular? Tens algun o algun esportista que t'agradi més?
Esportista... Ai, com es diu la nadadora? La
campiona del món de natació?
La nadadora espanyola, se refiere.
Sí, la...
No recuerdo en este momento. Pasamos a otra pregunta.
Què en penses de les temperatures d'aquest estiu?
Pues fa moltíssima calor. La veritat és que és horrorós.
¿Eres más de playa o de piscina?
De piscina.
¿Y por qué?
Eso, la Mireia del Monte, que no me acordava.
Ah, exactamente. Sí, a mí también se me escapava.
Es mi
referente.
Mi preferida.
Ya, muy bien. ¿Y de piscina por Mireia del Monte? Por eso le gusta más la piscina.
Bueno, es que la playa con la arena y todo es un poco...
La multitud de personas que asiste, ¿verdad?
No, pero igualmente a mí me agrada la playa porque también puc aprofitar para escriure.
Ah, muy bien.
Aprofito para escriure del mar, de las nubes y a vegades escric.
¿T'agrada llegir? Quin és el teu gènere o escriptor favorit?
De dones m'encanta la Isabel Allende. I d'homes, el Neruda. Neruda, sí, m'agrada.
Eso.
Però l'Albert Espinosa també m'agrada molt.
Molt bé, Laura, has estat còmoda amb les preguntes?
Amb la majoria sí, amb algunes no sabia ben bé que...
Bueno... Sí. Doncs fins aquí les dues entrevistes amb la Laura Collado. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres avui a Ens Patina. I et convidem, si un dia tens ganes, pues, de venir aquí, a l'estudi de la ràdio, a contar una mica les teves vivències en Irlanda, els teus llibres i els teus projectes, d'acord?
Moltíssimes gràcies. Val.
Un plaer.
Moltes gràcies, que vagi bé.
I ara, estimats radioients, arriba el moment de les nostres seccions personals amb els nostres companys. Som-hi?
Ens patina l'embrague. És fortalesa emocional, amb serotonina i dopamina. Les dues substàncies de la felicitat.
Hola, patinadors i patinadores. Soc la Vinyet i avui us parlaré de com tallar el cabell llarg. Benvinguts a Patinat, Pentinats i Patinades. Abans de començar a tallar els cabells llargs, hem d'estar segurs d'aquesta professió, ja que s'ha de tenir en compte de no esgarrar el tipus de cabell que té cada persona i que la clienta surti contenta i guapa. En primer lloc, necessitarem els nostres aparells i productes bàsics, que són... agafeu un paper i un llapis i comenceu a apuntar. Pintes sòlides i aptes per la perruqueria, raspalls grossos i petits, tisores, navajas, una pinta de dents fines, xampú i condicionador, ampolla de pulverització omplerta d'aigua, etc. Primera fase, el cap ha d'estar ben rentat. Segona fase, s'agafa tota una part de cabell amb diverses capes per facilitar el tallat. Tercera fase, se selecciona a cada costat dels laterals mantenint el nostre cap recte, sempre retallant les puntes i igualant de la mateixa forma tot recte. Quarta fase, es passa la part davantera de l'altra capa amb la mateixa posició que hem retallat, que són les que es tallen les puntes més llargues, i desfilant les puntes valorant el fi del funcionament del tallat. S'ha de tenir present que el cabell sempre ha d'estar mullat i si s'asseca ja tenim el polvorització, que és xip-xip, per anar mullant cada tros de capa de cabell. Finalment, per acabar, s'asseca la melena amb secador una mica potent i amb un raspall rodó gran i el gust del client. I aquí m'acomiado de vosaltres, la paraladenca més divertida i més trempada de paralada. Fins aquí la meva secció de pentinats, patinades.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy vol dedicar unes paraules a totes aquelles persones que esteu de vacances i que disfruteu de les vacances. Si ets més de muntanya o prefereixes més al mar, sense voler, sempre fan allò que vols. I tens que fer programes que tu no has programat. Per això pots anar al Vinyarrock, al Rock Festival o al concert improvisat que s'ha muntat a la plaça del costat. Música, mar i muntanya. Això ho tindràs, però sempre pots tindre a la pizzeria del teu costat de casa la pizza que més t'agrada, mar i muntanya. I us deixaré amb la cançó del verano del 89, con la canción Aquí no hay playa de los refrescos. Adeu, companyes.
Aquí no. Hola patinadores i patinadors, sóc l'Àlex i comencem amb la secció de curiositats dels animals. Avui parlarem del cànid més petit del món, la guineu. Dintre de la família dels cànids, la guineu té algunes diferències físiques diferenciades. Algunes són les taques que tenen al voltant dels ulls, al voltant del nas i al final de la cua. I a més, tenen el crani més aplanat amb el musell o morro més puntiagut. També tenen una cua molt llarga amb un pelatge que ocupa un terç del seu cos que li permet abrigar-se amb ella quan fa fred. Però no només tenen diferències físiques, anem a aprofunditzar una mica més. Les guineus, tot i que pertanyen a una família de carnívors, són omnívors, ja que poden menjar tant altres animals com baies. Tot i que el seu principal aliment és la carn dels animals que cacen. Que parlant de la cacera, les guineus tenen una manera de caçar molt curiosa. No cacen com els altres cànids, sinó com alguns rosegadors, que consisteix en saltar a sobre de la presa. Hi ha més de 20 espècies de guineus diferents amb característiques molt diferents i peculiars. Per exemple, la guineu veloç pot arribar a córrer a una velocitat de 60 km per hora, la guineu roja o comú pot arribar a saltar obstacles de 2 metres d'altura, la guineu del desert té unes orelles molt grans que poden arribar als 15 centímetres, que si tenim en compte que és l'espècie de guineu més petita que pot arribar a mesurar entre 35 i 44 centímetres de llarg, fa que les orelles destaquin molt. I la guineu àrtica, que té el pelatge extremadament blanc i bonic i són capaces de suportar 50 graus sota zero, entre altres espècies. I per finalitzar, us anomenaré una curiositat mitològica. Al Japó hi ha un yokai d'una guineu. Els yokais són criatures espectrals que tenen superpoders i que pertanyen a la mitologia japonesa. Un d'ells és el Kitsune, una guineu de 9 cues que s'encarrega de protegir les collites. El Kitsune és molt important a Japó i se l'anomena a diferents llegendes del país, per això se li rendeix tribut a alguns santuaris i és molt present a les festivitats relacionades amb la collita. I fins aquí la secció de curiositats dels animals d'avui.
Ens patina l'embrague. La veritable font de la felicitat és tenir una ment ben moblada.
Hola, sóc Susie Country i ara us porto la meva secció. Us parlo del duo Brook and Dean. Està integrat per Kim Brooks i Ronnie Dunn i el còmic Ray Steven. També s'ha recuperat el veterà de la indústria Jerry Bradley. Hi ha moltes coses que passen en aquest moment, que generalment no succeeixen. Van dir en Dunn a Associated Press en una conferència de premsa, a la rotonda del Saló de la Fama, on s'exhibeixen plaques en honor als icones de la indústria. A més de 20 èxits, número 1, el parell galardonat amb un premi Grammy és el duo més decorat per l'Associació de la Música Country. Tots dos músics van actuar com a solistes, però després van treballar junts i el seu èxit es va multiplicar. Els seus èxits són Brand New Man, My Neck Broken Heart, Fins, Neon Moon i Boot Scooting Boogie. Han tingut vendes multiplatí i gires lucratives al combinar la seva personalitat i la guitarra de Brooks amb la veu d'en Dunn. En el 2010 es van separar i cada un va treballar en diferents projectes, però en el 2015 es van unir per lo que va acabar tenint una residència de 4 anys a Las Vegas amb la Reba McEntire. Us deixo amb una cançó de Brook and Dean, Boot Scoot Boogie. Yeehaw!
Say, son, what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and strangers.
A un minut amb la Pilar ens introduirem en el món del gòtic de la mà de la catedral de Chartres i de Nostra Senyora de Burgos. Ja el 1979, la catedral de Chartres va passar a ser patrimoni mundial i el 1984 va ser Nostra Senyora de Burgos. A nota informativa, aquesta última es va construir entre 1221 i 1260. Però la de Burgos no és una rèplica de les catedrals franceses que es construïren en aquesta època, ja que té una estructura rara i dimensions molt grans. En el segle XV, l'estil gòtic flamíger, i Joan de Colònia va crear les dues agulles sobre les dues torres inacabades. En el segle XVI es va enfonsar l'estructura i fou aixecada per Juan de Vallejo, arquitecte plateresc. No obstant, Simó de Colònia, fill de l'alemany Joan de Colònia, va fer la capella del Contestable, de gòtic flamíger. Fins aquí la secció d'avui. Endavant, companys.
Hola, sóc la Susana. Avui amb el meu espai Cercant les portes a l'univers farem el rànquing dels 5 primers signes de l'horòscopo. En primer lloc està Escorpí. El cosmos t'envia lluminoses senyals que has de seguir i poden arribar a canvis a la teva vida de la mà de la teva parella o amics que et vindran de meravella. Els plans o projectes que tens al cap es consolidaran, i és que el teu pensament positiu i les ganes que tot vagi sobre rodes seran les teves millors armes per aconseguir el que desitges. És el teu moment. En segon lloc, Balança. Estàs molt creatiu i inspirat i aniràs concretant els plans que tens al cap. Seran petits passos progressius, però sentiràs que tens molta millor sort. Ningú com tu per treure el màxim profit de les oportunitats que poden sorgir aquests dies. Podràs posar en clar alguna cosa que t'inquietava i guarir antigues ferides que condicionaven la teva vida. En tercer lloc, Aquari. Sabràs convertir els teus errors en la millor experiència i et sentiràs equilibrat i optimista, amb la sensació que tot es posa a favor teu. Dies meravellosos per gaudir, per anar al teu aire, vivint com tu desitges i sense importar-te el que opinin els altres. Bon moment per consolidar una relació amorosa o per conèixer algú que t'il·lusioni. En quart lloc, Leo. Moltes felicitats. Emocionalment pots sentir-te una mica inestable, però si alguna cosa t'interessa aniràs per això amb una mentalitat guanyadora, i amb aquesta actitud serà difícil que l'èxit se resisteixi. Aprofita que ets el mimat del cosmos i gaudeix de l'estiu sense deixar que res ennuboli la teva vida. Estaràs molt apassionat i vehement i pots viure una passió arrebassadora. I en cinquè lloc i últim, Capricorn. És possible que hagis de canviar de plan sobre la marxa, però tindràs una gran capacitat de reacció davant de situacions inesperades i sortiràs airós de qualsevol imprevist. Això sí, protegeix-te de situacions d'enfrontament que et desestabilitzen i aprofita el teu temps lliure per cuidar-te. Podeu arribar a l'amor de la mà d'algú ja conegut. Fins aquí la meva sessió Cercant les portes a l'univers. La setmana que ve farem el rànquing dels 5 primers signes de la setmana entrant. Fins aviat, a reveure. Adéu-siau.
Hola, soy el Isaac y en este día les hablaré de remolques eléctricos para bicicleta de carga sostenible dentro de la ciudad. Un empresario ha propuesto la solución de vehículos de carga dentro de la ciudad con vehículos de movilidad personal, con respeto a la naturaleza y claro a nuestros pulmones. Él propone vehículos ligeros de carga con movilidad asistida por medio de la electricidad. la propuesta ya ha sido implementada por el Servicio de Correos de Bélgica y algunas empresas de mensajería internacional. Su empresa se basa en la diversidad multicultural y sostenible de la huella de carbono, con la no contaminación dentro de las ciudades, implementándola cada vez más a la utilizada bicicleta dentro de las ciudades europeas. El desarrollo del comercio eléctrico ha provocado un incremento en el tráfico de mercancías y, como es lógico, un incremento de la polución en las ciudades. Y empresas como Amazon están transformando la estructura del reparto. Y por el peso de los pedidos, se imposibilita la entrega o entregas a tiempo. Y con él, el uso de este remolque apenas supone un esfuerzo para el conductor. Su velocidad máxima es de 30 km por hora, la misma de las vías urbanas, y el remolque se conecta por vía inalámbrica a la bicicleta con una carga de 600 kilogramos, con una anchura de 1 metro, y permite las entregas a bajo costo. Esta tecnología es parecida a la utilizada por los coches sin conductor y está desarrollando en este momento agregar más de un remolque a la bicicleta. Se disfruta de 1 mes de uso de una unidad por solo 500 euros. Muchas gracias.
Benvinguts, patinadores i patinadors, sóc la Gata Chan. Miau! I us parlaré sobre un tema que m'amoïna, els joves al carrer que no estudien. Actualment aquesta sembla un tema aïllat, però és freqüent i molt més del que sembla, patinadors. I als altres països també és molt greu. Per això us ho vull explicar amb dos casos, un del Japó i un aquí més concret a Catalunya. Comencem pel Japó. Al país d'Orient les coses no van bé, sobretot pels joves que es troben desemparats en cada cop més sovint un cas de maltracte. I es tracta de que s'està posant de moda des de fa pocs mesos una pràctica entre els joves d'allà que van decidir no tornar més a casa seva i han agafat, com a hàbit, reunir-se en una plaça d'uns barris més perillosos de Tòquio, por ahí. Joves de tota mena, amb pares que els maltracten i que fugen de l'abús. Noies joves que es venen a canvi de diners sent molt joves per drogues i alcohol. Hi ha casos simples de joves rics que estalvien diners sense tenir problemes a casa, però per no estudiar desapareixen de casa seva durant uns quants dies i se'n van a aquestes places per emborratxar-se i fer amics, per diversió. A més, compte que hi ha un factor en contra, i és que, per empitjorar-ho, el govern japonès fa poc va promoure l'alcohol als joves amb la campanya Viva el Sake. No anem bé, patinadors, és que no anem bé, l'alcohol i els joves, no anem bé. Si parlem de la situació dels joves a Catalunya, doncs les últimes dades diuen que l'atur continua disminuint. Bueno, potser això sí és un punt positiu. Però compensa el 30% de l'alumnat vulnerable que deixa els estudis quan acaba l'ESO? L'estudi també assenyala que l'alumnat estranger, per exemple, i els nois, són els qui més ho deixen. Per tant, jo us pregunto, i aquí ve, si els joves no acaben ni els seus estudis, què faran en el futur? Jo penso que el problema ve des de l'arrel, els pares, que la generació d'ara és educada per una societat que, per desgràcia, està molt sent molt egoista, materialista i fotocopiada entre si. I que si no hi fem res, no només és el seu futur dels joves el que podria estar en perill, sinó el del propi món del planeta que deixem com a herència. Fills, nets, nebots, germans, els eduques bé? Valoren el que tenen? Feu-vos preguntes, perquè n'estic segura que trobareu les respostes. I la qüestió és, actuareu? Fins aquí, patinadores i patinadors. Molt bon estiu i fins la pròxima. Miau!
Hola, bon dia. Avui parlarem de receptes del salmó rostit amb vegetals. Ingredients: 1 quilo de salmó, 4 patates, 2 pastanagues, 2 cebes, 1 carbassó, 1 porro, 2 pebrots vermells, vi blanc o suc de llimona, oli, sal i pebre. Com fer-ho? Començarem pelant i tallant els vegetals, la ceba i el porro. Els tallarem a juliana. Les pastanagues i el carbassó els tallarem a rodanxes. Les patates els tallarem també a rodanxes no molt fines. Finalment tallarem les pebrots vermells a tires. Abans de continuar i per estalviar temps a la cuina, escalfarem el forn a 200 graus. Agafarem una paella i tirarem un regalí d'oli d'oliva i abocarem la ceba. Cuinem a foc mitjà durant 5 minuts. Passat aquest temps, posem la resta de vegetals a la paella menys les patates, que les farem a part. Cuinem 5 minuts més a foc mitjà. A una altra paella cuinarem les patates amb una mica d'oli. Quan estiguin una mica dorades, les traiem. En una safata del forn farem un llit de patates que acabem de preparar. Posem per sobre la resta de verdures. Guardarem una mica de vegetals per posar sobre el salmó. A sobre les verdures posem el llom de salmó i tirarem per sobre el sofregit que hem reservat. Per sobre el salmó podrem posar una mica de vi blanc o suc de llimona. Jo normalment prefereixo trobar el gust del vi blanc. Deixarem el salmó amb les verdures uns 20-30 minuts a 200 graus. És molt important anar controlant el forn, ja que el temps exacte dependrà del tros de salmó i el tipus de forn. Traiem del forn del salmó amb les verdures i servim. Ara només queda gaudir d'un bon plat de salmó del forn amb verdures i de la companyia dels nostres familiars i amics.
Hola, patinadores. Bienvenidos a La Mirada Crítica. Soy Óscar y hoy brevemente os sugiero dos binomios, Justicia Popular y Justicia Social. Bueno, yo no tengo nada que añadir al respecto, pero sí me gustaría decir algo desde mi mirada personal. Y es que la opinión mediática de hoy en las redes sociales a mí me recuerda un poco a los ajusticiamientos populares en las plazas y lugares públicos de los pueblos, que se les hacían a los reos. Esta, digamos, justicia popular, en cambio, no se corresponde con la otra justicia de la que os hablaba, de la justicia social. De esta solo diré que me perdonen los académicos, porque yo la entiendo no como una compensación o penalización económica, sino como un derecho natural propio del sentido común, que se correspondería no a la alineación moral de ricos y pobres, sino de nuestros propios valores personales en función del paso de nuestro paso por la vida. Gracias por escuchar esta reflexión y os emplazo a seguir escuchando el programa de Ens Patina l'Embrague, con el tema musical que viene a continuación de Bruce Springsteen, Street of Philadelphia. Un peto, adeu. Voices of friends vanished and gone. And I hear the blood in my veins. Black and whispering as the rain, the streets of Philadelphia.
de pesquín. Night is falling, lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Damos las gracias a todos y todas que patinan con nosotros. Hemos llegado al final del programa.
Ensenyar als nens a comptar és bo, però ensenyar el que realment compta és molt millor. Fins la propera setmana. Patinadores
i patinadors.
Adéu. Adéu.
Adéu. Adéu.